La Tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
La tele a la tarda.
Estàs informat.
Ja sabeu, una vegada al mes analitzem les audiències, el que ha donat de si i el que no ha agradat a la televisió durant el mes anterior, en aquest cas el mes de desembre, i parlarem també de les estrenes. I ja tenim el crític de la tarda de COPE Catalunya i Andorra amb nosaltres, Òscar Broc. Bona tarda.
Bona tarda.
Si et sembla, començarem pel que va passar dia 31, dia 1, és a dir, les campanades. Unes campanades, evidentment, doncs, amb moltes cadenes. Vam tenir, per exemple, Neox, que ho feia el dia d'abans.
Sí.
I, per exemple, també Televisió Espanyola, que va baixar. Es veu que han estat les campanades de Televisió Espanyola menys vistes de la història, amb Imanol Arias, i una mica de polèmica entorn a la figura d'Imanol Arias.
A veure, jo que baixés l'audiència de TV1 ho trobo normal, perquè, és a dir, jo no ho vaig veure després gravat, evidentment, però si jo estic veient les campanades de cap d'any i em trobo Imanol Arias, no només amb aquell tupé de mig metre, sinó dient les bajanades que va arribar a dir, evidentment jo canvio de canal i busco un altre canal perquè em donin unes campanades normals i més divertides, no? Jo crec que l'errada d'aquestes campanades va ser incloure Imanol Arias, és a dir, no tinc res en contra d'ell, és un actor, un bon actor, dins el seu àmbit ho fa bé, però es notava que estava massa nerviós, es notava que no tenia cap cosa preparada i que només anava dient coses que improvisava i que cada cop tenien menys sentit, no? És a dir, dedicava el cap d'any a tota mena de gremis, a treballadors, no sé, va ser un discurs realment que si tu el veus en un altre context dius, aquest tio s'ha begut unes copes de més, no? Perquè realment era absurd, no? Per altra banda, jo crec que jo destacaria de campanades, destacaria les de Telecinco. Bueno, primer destacaria el que tu has dit de Neox, que va ser una cosa que van fer abans amb Remedios Cervantes, i va ser un programa d'humor en el qual Remedios Cervantes reia de si mateixa, bueno, apel·lant una mica aquella errada que va tenir en aquell concurs, que va fer perdre diners a un molt conegut per tots, no? Crec que el programa va estar bé, no? Perquè vam veure moments d'humor interessants, com Mario Vaquerizo fent com de coach de Remedios Cervantes perquè ella no s'equivoqui les campanades. Vull dir que va ser donar-li la volta a un tema, no de forma molt brillant, però sí que d'una forma original que s'agraeix. I també s'agraeix la forma en què va, crec jo, la forma en què va fer les campanades Telecinco, no? Amb els actors de la que s'avecina, no? És a dir, Recio, etc. Van estar divertits, van estar en el seu paper, jo crec que era el to adequat per a una festivitat com el cap d'any, no? No el to que va buscar Imanol Arias.
El 2012 l'hem tancat, ho veníem comentant en els darrers programes, és l'any que més hem vist, o que més hores hem vist de televisió, ho hem anat comentant sobretot per tema de crisi, i on Telecinco ha tornat a acabar com a líder absoluta de la televisió.
Sí, a veure, normal, vull dir, Telecinco segueix sent la televisió més vista. De totes maneres, aquest any sí que hem vist, jo crec que una espurna d'alarma per Telecinco. Han estat algunes victòries, jo crec que claus i fonamentals en les audiències d'Antena 3, cosa que abans no passava, no? És a dir, els darrers dos anys jo mai hauria dit que Antena 3 podria combatre cara a cara amb Telecinco en la guerra de les audiències, tenint la programació que té, que és una programació més o menys blanca, una programació més o menys familiar i una programació que no busca la crispació o la confrontació de Telecinco. I jo crec que l'estacable més que Telecinco hagi guanyat ha estat aquest any, que Antena 3 li està menjant terreny. Ja veurem l'any que ve com acaba la cosa.
Ja ho comentàvem, de fet ja al mes de novembre es va veure aquesta menjada de terreny que parlaves ara d'Antena 3.
És que, a més, en programes com Tu cara me suena, per exemple, és a dir, no en programes com Sálvame, que són programes en el qual s'esquarteren els col·laboradors entre ells i són programes molt agressius, programes d'entreteniment per tota la família, molt blancs, que jo crec que és un triomf.
Una Antena 3 que ha pujat en programes com aquest.
Me encargaron de diseñar un protocolo de seguridad que se llama Proyecto Alejandría.
El Proyecto Alejandría es un proyecto de supervivencia. Un plan B que se pondría en marcha en caso de que el acelerador de partículas fracasara.
¿Quién diseñó ese puñetero Proyecto Alejandría? Alguien que calculó con exactitud los 7 puntos en el planeta donde el cataclismo no afectaría.
Pues ese genio tiene nombre.
Ahora me llamo Roberto Schneider.
Abandono el barco. ¿Cómo que te vas a dónde, güey?
Ara mateix ho ha dit un dels protagonistes, El Barco. El Barco que continua pujant i que, per fi, han trobat terra, han trobat una illa.
Aviam, jo aquí hi ha dues coses. Jo sempre separo el que entenc com un producte que funciona i el que entenc com un producte que no m'agrada. És a dir, a mi El Barco és una sèrie, no sé si vau veure el capítol d'ahir, el capítol d'ahir arribant a terra. Jo sóc J.J. Abrams o Damon Lindelof, els creadors de Perdidos, i veig aquesta sèrie i els hi poso una denúncia. És a dir, aviam, si ja s'assemblava El Barco a Perdidos quan estaven al vaixell, imagina't ara com s'assembla que estan a una illa deserta, una illa en la que hi ha misteriosos animals, una illa que fins i tot té el seu propi os polar. Aquí és una vaca. O sigui, vull dir que ja arriba fins i tot, ja no només a la còpia i al plagi, sinó al plagi mal fet i al plagi paròdic, no? De totes maneres, dit això, i sabent que és una sèrie que a mi no m'agrada, sí que crec que és una sèrie que ha trobat la seva veu, ha trobat un públic i una sèrie que ha calat molt, molt, molt fort entre la gent jove. I això s'ha d'aplaudir, perquè t'agradi més o menys aquest producte, el trobis més o menys ridícul, sí que és un producte que ha sabut trobar un públic i és un producte que, com tu dius, poc a poc està creixent. Suposo que perquè la gent cada cop té més ganes de veure com acaba la història i com resolen, sobretot, els misteris a la illa, a terra, no? Crec que la sèrie es dividirà en dos parts, bueno, es dividirà en dos escenaris. No, ara que seran el vaixell per una part i per l'altra la illa, no? Aviam, el primer capítol d'ahir ahir em va semblar realment escandalós com han copiat certs elements i certs trucs de la sèrie Perdidos. Vull dir, jo crec que els guionistes han de tenir prou iniciativa i prou imaginació com per, tot i fer un producte molt inspirat en Perdidos, no copiar-lo d'aquesta forma tan descarada i si el copien no fotre una vaca en lloc d'un os polar perquè ja es cachondeja. Per altra part, dic, insisteixo, producte molt, molt bo per la gent jove, molt ben dirigit a la gent jove, i un producte que, tot i no tenir gran valor, funciona, no? O sigui que s'ha d'aplaudir.
Originalitat és la que intenten tenir dues de les sèries que s'estrenen durant aquest mes de gener. La primera la posem ara.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió.
Cuéntame, la mítica sèrie de televisió espanyola que porta ja molts anys i que ara arrenca amb la movida madrilenya.
Sí, exactament. Recorda que jo vaig reivindicar Cuéntame aquí en anteriors programes, sobretot com a toc d'atenció per televisió espanyola, que estava realment tallant caps pel que fa a sèries d'èxit de producció pròpia. Aquí la Roja, Cuéntame, va estar a punt de desaparèixer o a punt de ser comprada per una altra cadena, fins i tot. Al final l'han estrenat i jo crec que és una bona notícia. És a dir, sense ser un gran fan de Cuéntame, crec que és una sèrie, ostres, que té molt de mèrit. És una sèrie feta a mida de televisió espanyola, una sèrie familiar, una sèrie, diguem que, d'un look conservador, clàssica, una sèrie fins i tot que jo crec que encaixa més per gent gran i gent nostàlgica que per gent jove, però que funciona molt bé la nit dels dijous i que està ben interpretada. És a dir, aquí sí que tinc que aplaudir a Imanol Arias i a Echanove i a Duato. És a dir, els actors que fan aquesta sèrie jo crec que han aconseguit fer creïbles, més o menys creïbles, els seus personatges. I l'episodi d'ahir va estar prou bé, no? L'episodi d'ahir, per exemple, estan ficats a la movida madrilenya, intenten fer un retrat d'època bastant fidel, entre cometes, tot i tenint en compte el poc pressupost que tenen. I també destacar el capítol d'ahir, no? Va ser un capítol en el qual van reproduir les reaccions de la gent, de les famílies espanyoles, durant el cop d'estat, no? Era un capítol esperadíssim, perquè és un capítol que els fans de Cuéntame sabien que arribaria tard o d'hora, i jo crec que el van resoldre mitjanament bé, no? O sigui, crec que va ser un capítol que reflectia, potser d'una forma una mica exagerada, però que reflectia més o menys bé com reaccionaven les famílies, sobretot les famílies de gent que es va oposar al règim o que estava a favor del procés democràtic, no? O sigui, que està bé.
Aquest és el cas de televisió espanyola, però hi ha d'altres estrenes, hi ha d'altres sèries, com per exemple una de Telecinco.
Mamá, baja!
Tu tía está como una moto de pensar que le pueden dar un premio.
Estoy nerviosa.
Creo que no. ¿Quién ha dicho que lo estés?
¿Cómo estás? De verdad, te agradezco mucho que quieras venir al médico, pero no hace falta.
Pues entonces no lo entiendo, papá. Si no querías que te ayudara, ¿para qué me cuentas nada? Y encima me pides que no le diga nada a nadie.
¿Eh? Pero si es que ese médico...
¿Qué?
En cuanto me doy la vuelta, me mete un dedo en el culo.
La serie Familia, de Telecinco, Óscar.
Aquest tall jo crec que ho diu tot, el del dedo en el, és a dir, humor espanyol, és a dir, tu agafes el concepte de Modern Family, americà i tal, i dius, bueno, la sèrie típica d'una família amb gent molt rara, però clar, és que Modern Family té guionistes, i aquesta sèrie em sembla que jo no crec ni que es puguin qualificar de guionistes, és a dir, per una vegada que et rius, passen 15 minuts amb els quals fas cara de circumstàncies, jo crec que és una sèrie evitable, totalment.
Haurem de veure com evoluciona aquesta sèrie, Família, com evoluciona també El Barco, i evidentment cuéntame què passarà ara en endavant. D'aquí un mes tornarem a parlar, tornarem a analitzar tot això, Òscar.
Jo crec que aquesta serà l'última temporada de Cuéntame, potser m'equivoco, però crec que els 80 seran l'última etapa allà de Cuéntame, sobretot tenint en compte que Televisió Espanyola va estar a punt ja d'eliminar aquesta sèrie de la seva graella, no?
Doncs seguirem aquesta evolució a veure si és veritat que acaba sent l'última temporada o no, i què és el que fan doncs per fer aquesta temporada l'última, la més exitosa, si més no.
Deixa'm recomanar ràpidament una sèrie que fan a La Sexta, que jo vull recomanar, que es diu Boardwalk Empire. És una sèrie de gàngsters, i a la gent que vulgui veure bones sèries, sèries ben escrites, sèries amb violència, amb sexe, sèries adultes, que la vegin, perquè l'està matant en obert La Sexta, i crec que val molt la pena, encara està en emissió.
Les recomanacions del crític de la tarda de Cope Catalunya i Andorra, Òscar Broc. Gràcies i molt bona tarda.
Vinga, gràcies, adéu.
Carles García Pastor.
La tarda.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.